Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Patxel Camarasa.
Bon dia, Menorca. L'informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social presentat avui revela que el 19% de la població de Balears, més de 233.000 persones, viu una situació d'exclusió social. L'habitatge és el motiu principal d'aquesta situació. De fet, s'insisteix en que l'habitatge és el principal motor de desigualtat. Un dret fake. Tot d'una, en donem més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
IV3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IV3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
La Fundació FOESA, depenent de Càritas, revela que Ciutadella és el municipi de més de 20.000 habitants de tot Balears on més es va encarir la renda mitjana per metre quadrat entre els anys 2018 i 2023. Estem parlant d'un augment d'un 39%. Maó és la segona ciutat de l'arxipèlag que va experimentar un important increment, en aquest cas del 36%. El sociòleg de FOESA i membre de l'equip d'estudis de Càritas Mallorca, Thomas Ubrich, explica que l'habitatge es converteix en el major factor de desigualtat al conjunt de les illes, ja que el 29% de la població pateix exclusió residencial. Segons Ubrich, no fallen les persones, falla el sistema.
El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa, tal y como lo demuestra la evidencia. La mayoría de hogares en exclusión trabajan o buscan empleo, pero chocan con barreras estructurales.
El secretari general de Càritas Menorca, Guillem Ferrer, ha reclamat un nou pacte social basat en la sostenibilitat.
S'informa indica que el model social actual està esgotat. Produeix desigualtat, precarietat, aïllament i una desconfiança social que van creixent. Davant d'això, FOESA reclama un nou pacte social basat, sobretot, en la cura.
En el conjunt de les illes, segons FOESA, hi ha 233.000 residents atrapats en processos de vulnerabilitat. Això és una de cada 5 persones al conjunt de l'arxipèlag. I en contraposició, Menorca continua sent l'illa més diversificada econòmicament i és la que té un ritme de creixement més elevat en el darrer trimestre en relació al de l'any passat. Una informació de Blai Barber.
Segons l'anàlisi de conjuntura econòmica del govern, el ritme de creixement de l'economia menorquina és del 2,1% en el tercer trimestre de l'any, respecte a l'1,2% del mateix període de l'any passat. El sector serveis, que inclou el turisme, continua sent el motor de Menorca amb un 80% de la productivitat de l'illa, enfront al 87% que significa la resta de l'arxipèlag, on el sector serveis té més pes. L'economia menorquina es combina amb una indústria que es manté forta, un 8,6% amb calçat, alimentació, fusta o bijuteria, que dobla el pes que té a Mallorca i Pitiuses. Escoltam Catalina Barceló, directora general d'Economia, el president Dolfo Vilafranca i Antoni Costa, conseller d'Economia.
El sector terciari predominant a Menorca també, com no pot ser d'una altra manera, tot i així d'una forma molt més equilibrada i menor que com ho han fet la resta de les illes.
Mantenim una indústria sòlida, amb empreses tan arrelades a la història de Menorca, com són les que fan feina al sector del calçat o de la bijuteria. A més, s'hi suma el sector primari, que contribueix a mantenir un equilibri de l'economia insular. No?
La primera recomanació és evident, no podem fer pràcticament res sense innovar, també en el sector turístic. Convé recordar que és cert que l'economia menorquina està més diversificada, però un 80% són serveis.
La construcció representa el 9,9% de l'economia de Menorca, segons aquest estudi del govern, i el sector primari també es manté viu i fort, a diferència de la resta de les illes.
Gràcies, Blai. Més qüestions. Canvi complet de la flota d'ambulàncies. Tots els vehicles nous, un total de 12, entraran en funcionament avui i suposen una millora assistencial per als pacients. A partir d'ara també es reforça el servei amb 3 ambulàncies, cosa que permet deixar-ne fins a 5 de reserva per a casos d'avaria o bé incidències. Gemma Carrasco.
Per garantir que la població estigui atesa mentre els professionals del 061 fan la substitució de les ambulàncies, s'ha reforçat temporalment el servei amb una ambulància extra de suport vital bàsic i una d'avançat. Juanjo García és director d'infermeria del 061 a Menorca.
Para que la operativa de guardia no sea mermada, lo que hemos hecho es que hemos puesto una ambulancia más, de una ambulancia básica y una ambulancia avanzada, para que mientras que hacemos los cambios, la población, si hay alguna emergencia, se pueda ser atendida por esas ambulancias de repuesto que tenemos de exceso de la operativa.
La renovació aporta més seguretat i comoditat per als usuaris amb lliteres elèctriques i menys vibracions, ho explica Juanjo García.
Más seguridad para los usuarios. Veréis, la camilla tiene camilla antivibraciones para que vayan más cómodos. Toda la tecnología de los últimos 7 años está incorporada. Entonces, son mejoras que el usuario lo va a percibir desde el primer momento, ¿vale? Estamos en una isla, en el Mediterráneo, que hace mucha calor en verano. Tenemos la mejor climatización que hay, hemos puesto el doble de climatización que teníamos de las antiguas.
A partir d'ara, Menorca comptarà amb 12 ambulàncies, 3 vehicles més dels que hi havia fins ara, 7 estaran de guàrdia cada dia i 5 es deixaran de reserva per assegurar el servei en cas de manteniment, incidències o situacions de contingència.
Gràcies, Gemma. I els tallers mecànics amenacen a mobilitzacions si no millora la situació de l'ITB. Denuncien que el servei acumula 4 anys sense funcionar de manera correcta i amb dificultats cada vegada majors per poder aconseguir una cita. Això, reconeixen, els suposa un problema en el seu dia a dia. Durant la celebració de Sant Eloi, el patró dels mecànics, el president de l'Associació de Tallers de Menorca, Francesc Benítez, va reclamar solucions urgents al Consell pel col·lapse que pateix l'ITB. La setmana passada, la patronal, juntament amb representants dels concessionaris, transportistes i comerciants, es van reunir amb el Consell per exigir millores immediates i també per traslladar el seu malestar. El principal problema és la manca d'inspectors. Francesc Benítez.
Han anat incorporats inspectors, però pues, aquests inspectors, no, i molts, en els 4 mesos s'han donat de baixa. L'assumpte és que si sempre vas agafant gent nova, sempre a ràtio de productivitat no pot ser el mateix, ha de ballar.
Asseguren que el Consell reconeix el mal funcionament de la ITB i que els va anunciar algunes millores, tot i que no són immediates. Segons la patronal, s'implantarà un sistema unificat de cita prèvia per via telefònica i es reservarà també una quota específica per a cites de professionals. El Departament de Mobilitat no ha volgut, de moment, donar explicacions al respecte.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:38. L'arqueòleg Antoni Ferrer, fins fa un mes director de l'Agència Menorca Talaiòtica, juntament amb 2 membres d'ICOMOS i un centenar de catedràtics i experts en prehistòria, arqueologia i paisatge, s'han posicionat contra la finalització de l'enllaç a doble nivell de Rafal Rubí. Han signat un document en el qual apunten que és un greu error i una afronta internacional, diuen, pretendre seguir per un camí que desaconsella la UNESCO, que és l'organisme que ha declarat la Menorca Talaiòtica com a patrimoni mundial. Recorden que el Consell va aprovar la demolició de la intersecció de Rafal Rubí en un informe del Servei de Patrimoni de l'any 2019, elaborat per un funcionari intern, en contraposició a l'informe que ara s'ha encarregat a un consultor extern i que també ha estat rebutjat per la UNESCO. Lamenten al mateix temps el posicionament del conseller de Cultura, partidari de l'execució de les obres sense haver defensat, diuen, el patrimoni. Fa un mes, la UNESCO, recordem, va recomanar suspendre les obres de Rafal Rubí i cercar alternatives que tinguin en compte el paisatge. El Consell, però, no n'ha fet cas i avança en la licitació dels treballs que espera poder iniciar abans que acabi l'any. Entre els signants hi ha experts menorquins com l'arqueòloga Cristina Bravo, que avui justament ha passat pel magazín El Dia Menorca.
Sobretot un cop la UNESCO es posiciona i ha costat tant tenir aquest títol de patrimoni mundial, pues, ens hem posicionat amb les directrius de la UNESCO, bàsicament. I el que se vol aquí és defensar sobretot l'arqueologia, el paisatge i explorar diferents maneres d'aconseguir una seguretat vial sense comprometre un patrimoni mundial.
També han signat l'arquitecte Enric Taltavull, Margarita Orfila, que és catedràtica d'Arqueologia Clàssica, Damià Gomis, catedràtic de Física de la Terra, i Alfons Méndez, doctor en Història de l'Economia per la UIB, entre d'altres. En plana política, primeres reaccions a la introducció del castellà en el reglament d'usos lingüístics del Consell. Més per Menorca carrega durament contra aquesta proposta que es debatrà dilluns en el plenari, en el darrer plenari de l'any. La portaveu ecosobiranista, Noemí García, considera que el president del Consell, Dolfo Vilafranca, s'ha sotmès, diu, a les exigències de la ultradreta i aplica política d'odi cap al català.
Aquí el que tenim és que hi ha dos consellers d'ultradreta en el Consell, en Pons Torres i Demedre, que pretenen imposar les seves dèries a la societat menorquina, amb un president, a més, que ni presideix ni lidera, sinó totalment entregat a satisfer les exigències polítiques de l'extrema dreta que odien la nostra llengua.
García considera que la decisió suposa un retrocés en la protecció del català. L'altre grup de l'oposició, el PSOE, no ha volgut fer valoracions de moment. La modificació del reglament d'usos lingüístics per incorporar el castellà i fomentar les formes pròpies del menorquí forma part de l'acord entre l'equip de govern del PP i la consellera no adscrita, Maite de Medrano, per aprovar els pressupostos del 2026.
L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Moment ara per a la informació esportiva. Parlem de bàsquet. L'Estia Menorca encadena dues victòries consecutives i viu probablement el millor moment de joc de la temporada. Un dels artífexs de la millora és Edgar Vicedo, jugador amb una llarga trajectòria a l'ACB que ha apostat per l'Illa per tornar a ser protagonista després de mesos lesionats durant la temporada passada. Un temps inactiu que ara li provoca algunes molèsties que mira d'anar cuidant.
L'equip yo creo que vamos creciendo. Llevamos ahora ya dos partidos con dos victorias consecutivas, ¿no? Entonces yo creo que estamos ahora mismo en una buena dinámica que queremos seguir construyendo, ¿no? Para a largo plazo. Y bueno, yo quitando mis molestias de físicas que voy teniendo, que llevo dos meses que aún no estoy del todo al 100% por pequeñas cosillas que me van pasando cada semana, yo creo que un poco más por la inactividad que he estado durante tanto tiempo por la lesión que tuve en el pie.
Internacional amb Espanya, criat a l'Estudiantes i després de passar per Obradoiro, Tenerife o Granada, Vicedo s'ha convertit en una de les grans referències del nou projecte. Acumula una mitjana de 9.5 rebots i un 37% d'encert en els triples.
Sí que es verdad que bueno, el tema de la velocidad, el tiempo que tienes para ejecutar es un poco más lento que en categoría superior, pero bueno, al final es una liga también bastante competitiva, bastante dura. Vemos cada semana partidos que creemos que va a ganar uno y se lo lleva a otro, entonces bueno, eso yo creo que también para el espectador es bastante llamativo, entretenido, ¿no? Que sea una liga muy, muy disputada, entonces bueno, la verdad que está siendo así.
Dissabte a Cantàbria té una gran oportunitat l'Estia Menorca de fer clic i entrar definitivament en la zona de play-off d'ascens. Tram final per a la cultura per explicar que augmenta l'interès del públic pels espectacles del Circuit Nacional d'Arts Escèniques i el Teatre Principal respon amb un reforç d'aquests títols d'èxit en la seva programació de primavera. Els instruments impossibles de l'aclamat espectacle Ad Libitum, la premiada proposta del circ de Clic, Lates, o la també guardonada adaptació teatral de Los Lunes al Sol són tres dels cinc títols que arribaran aquesta temporada al Teatre Principal gràcies a la subvenció del Ministeri de Cultura pel programa Platea. La gerent del teatre és Nieves Portes.
Es dobla de l'habitual degut a la creixent programació anual professional, a les bones xifres d'assistència i a la confiança de l'INAEM depositada en la nostra institució.
Al darrer any, els espectacles del programa Platea han superat les expectatives de venda d'entrades, que en reforça ara la programació també en el gènere de la dansa, amb el flamenc de Rafaela Carrasco o la darrera producció de Teatre, La Dona Fantasma, que a més s'oferirà en format de funció accessible per a persones amb dificultats auditives. La cartellera es completarà amb Francesca Tandoi per l'obertura del 28è Festival de Jazz de Menorca, serà el proper dia 20 de febrer. Amb la programació del Teatre Principal posem el punt final. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.